Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Els comuns responen a l'ultimàtum d'Esquerra presentant de nou Ada Colau a la investidura i apostant per un tripartit amb el PSC. Montse Manent.
Ernest Maragall titlla la proposta de tripartit dels comuns de cortina de fum per aconseguir els vots del PSC i Ciutadans en la investidura, mentre el socialista Jaume Collboni reclama als comuns un pacte a dos.
La pregunta és no tant si la senyora Ada Colau pot o no ser alcaldessa, la pregunta és si accepten el xec en blanc a Ciutadans i el senyor Valls, si accepten la dependència i la hipoteca d'un acord amb socialistes, Ciutadans i Manuel Valls, si estan disposats a reproduir això al llarg de 4 anys.
Només hi ha una fórmula possible. Un govern pro Barcelona, un govern progressista, no subordinat al conflicte.
El PSC recupera l'alcaldia de Sabadell després de 4 anys a l'oposició gràcies a un acord amb Podemos.
Els socialistes han tornat a ser la força més votada a la cocapital vallesana, amb Marta Ferrés al capdavant. I aquesta vegada s'han assegurat que l'oposició no sumi.
Ràdio Sabadell, Núria García.
Marta Ferrés es convertirà dissabte 15 de juny en la primera dona alcaldessa de la història de la ciutat gràcies a l'acord al qual han arribat els socialistes amb Podemos. Un pacte que les dues forces han anomenat de la Concòrdia. Escoltem Marta Ferrés.
Un pacte progressista, no independentista a la ciutat. Ens hi sentim molt còmodes. Crec que hem fet un molt bon acord.
En surt Abrera després que una escola del municipi ha hagut de ser confinada durant unes hores davant del risc d'una fuita química.
Els fets han obligat a activar per segon cop en una setmana el pla d'emergències Placecat. Finalment, tot ha quedat en una falsa alarma.
Ràdio Abrera, Anabel Gómez.
Des de l'Ajuntament d'Abrera s'ha destacat la gran coordinació del centre i els diferents cossos que han participat en l'operació. Jesús Naharro és l'alcalde d'Abrera en funcions.
Ha habido un pequeño incidente en una empresa que estaba haciendo unas tareas de limpieza, que ha habido una posible fuga de un gas que era irritante y ha habido un fuerte olor. Ese fuerte olor lo que ha hecho ha sido que automáticamente y de forma coordinada, rápida, se han restablecido los protocolos de seguridad.
El jutjat d'instrucció número 3 de Figueres obre una investigació contra l'Ajuntament de Cadaqués per les polèmiques obres d'urbanització de la zona de Saguarda.
Les plataformes ecologistes celebren la decisió, però adverteixen que no n'hi ha prou.
FM Girona, Siso García.
El projecte d'urbanització que es va aprovar l'any 2013 no preveia la construcció d'un pou, una irregularitat que ha fet aturar les obres coincidint amb l'arribada dels mesos d'estiu. Eduard de Ribot és l'advocat de SOS Costa Brava.
Com es pot aprovar un projecte d'urbanització i un pla parcial quan no hi ha garantit el subministrament d'aigua per una població?
Aquest vespre comença a Tàrrega la 6a edició del Galàcticat, la mostra de cinema fantàstic i de terror de Ponent.
Enguany està dedicada al poder dels personatges femenins en els films de gènere fantàstic.
Ràdio Tàrrega, Aleix Cruz.
El Galàcticat projectarà 118 pel·lícules de les 3 seccions que el conformen. La secció oficial llargmetratges, secció oficial curtmetratges, Galàctic curt i també la secció de clàssics, d'exhibició. El Galàcticat programarà en total al llarg dels 3 dies més de 50 hores de cinema. David Ferreres és el director del Galàcticat.
Tenim unes quantes estrenes a nivell nacional i internacional. Ampliem el número de pel·lícules.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Esther Batalla, bona tarda.
Hola, bona tarda. Jornada avui molt tranquil·la, dominada pel pas d'alguns núvols alts i prims d'una banda i també pel creixement de nuvolades, que pel moment no tindran major conseqüència. De fet, al final de la jornada, la nuvolositat tendirà a anar a menys i demà dissabte s'espera una jornada en conjunt amb domini del cel serè a bona part del territori. Malgrat tot, a partir del vespre sí que començarà a incrementar-se la nuvolositat, arribaran bandes de núvols alts, també alguns de mitjans que seran més abundants, i és que de cara a diumenge ja parlarem en conjunt de nuvolositat una miqueta més variable, el creixement d'algunes nuvolades a punts del Pirineu i el Prepirineu i la possibilitat també d'algun ruixat, especialment cap al sector occidental de la serralada pirinenca. En quant a la temperatura, doncs s'espera avui una temperatura molt suau durant les properes hores, les hores nocturnes, i de cara a demà la temperatura màxima semblarà molt a la d'avui, però de cara a diumenge tornarà a augmentar de forma notable arreu del país. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Gràcies, Esther Batalla. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Ara parlem de força problemes en aquesta xarxa viària. Per exemple, les rondes de Barcelona. Hem de dir que tant la ronda de dalt com la ronda litoral ara mateix van molt plenes, amb retencions destacades i, a més, en totes dues direccions. A l'extrem sud destaquem sobretot l'autovia A2, amb aturades que arriben ja des de Cornellà fins a Sant Feliu, més de 4 quilòmetres. Però és que més endavant, i a causa d'un accident, hi ha aturades de més de 7 quilòmetres, també a l'autovia A2, entre Pallejà i Castellbisbal, sempre en sentit Lleida. A més, val la pena comentar aquesta autopista AP7 encara amb retencions entre Cerdanyola i Barberà, en sentit nord, en sentit Girona. També aturades a la C55, a Sant Vicenç de Castellet, 2-3 quilòmetres sentit nord, o a causa d'un accident, aturades a la C35, a Sant Celoni, en totes dues direccions. També destacar l'accident que s'ha produït a la C16, l'eix del Llobregat, tallat a Balsareny, en sentit nord. Hi ha aturades puntuals en aquest punt, es fan desviaments alternatius, i també tenim tancades a la circulació per una manifestació les sortides de l'autopista AP7 d'Altafulla, la sortida número 32 en totes dues direccions. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Cirque Louis al Festival Castell de Peralada. La companyia canadenca de circ contemporani porta a Peralada el seu últim espectacle Hotel. Divendres 12 de juliol, viu una nit que mai no oblidaràs, amb grans emocions, dansa, música i acrobàcies sense límits amb el Cirque Louis. Informació i venda a www.festivalperalada.com.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Ada Colau es presentarà a la investidura per repetir com a alcaldessa de Barcelona. Així ho ha decidit la direcció de Barcelona en Comú després de l'ultimàtum llançat per Ernest Maragall. Els comuns mantindran l'aposta per un tripartit amb Esquerra i el PSC fins l'últim moment, però cap dels dos no vol pactar amb l'altre. De fet, des del PSC reclamen un pacte de govern en exclusiva amb Barcelona en Comú. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Aquesta tarda el plenari de Barcelona en Comú votarà si Ada Colau adoptar l'alcaldia o no. L'equip de Colau assegura que aquesta candidatura és per fer un govern a tres amb republicans i socialistes, ja que ella és l'única que ho pot fer possible, segons Janet Sanz.
Creiem que la persona que pot fer de pont, que pot significar aquest punt de trobada entre aquestes opcions d'esquerres àmplies i transversals de la ciutat, passa doncs, perquè Ada Colau formalitzi la seva candidatura a alcaldessa el proper 15 de juny.
Però després de reunir-se amb Colau, el candidat d'Esquerra, Ernest Maragall, ha dit que el tripartit és impossible. És una cortina de fum de Colau per demanar els vots de Collboni i l'exministre Francesc Valls.
La pregunta és si accepten el xec en blanc a Ciutadans i el senyor Valls, si accepten la dependència i la hipoteca d'un acord amb socialistes, Ciutadans i Manuel Valls, si estan disposats a reproduir això a 4 anys, o si, pel contrari, estan oberts a entrar seriosament, honestament, obertament. També l'he dit, Nosaltres volem reprendre les converses, però ha de ser amb claredat, ha de ser amb transparència, ha de ser a la llum pública.
El socialista Jaume Collboni reclama exclusivitat i condiciona un pacte de govern amb Colau abans del dia 15 per donar-li suport.
Només hi ha una fórmula possible. Un govern pro Barcelona, un govern progressista, no subordinat al conflicte.
Per als 21 vots per ser alcaldessa, Colau necessita també els 3 dels 6 que Manuel Valls li va oferir. Però ara la portaveu de Ciutadans al Parlament, Lorena Roldán, ho qüestiona. Diu que aquesta decisió no passa només per Valls i que podrien no anar a Colau, sinó a Collboni.
El PSC recupera l'alcaldia de Sabadell després de 4 anys a l'oposició gràcies a un acord amb Podemos. Els socialistes han tornat a ser la força més votada, la cocapital vallesana, amb Marta Ferrés al capdavant, i aquesta vegada s'han assegurat que l'oposició no sumi. Ràdio Sabadell, Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Marta Ferrés es convertirà dissabte 15 de juny en la primera dona alcaldessa de la història de la ciutat gràcies a l'acord al qual han arribat els socialistes amb Podemos, un pacte que les dues forces han anomenat de la Concòrdia. Escoltem els dos noms propis del dia, Marta Ferrés i Marta Morell.
Un pacte progressista, no independentista, a la ciutat. Ens hi sentim molt còmodes, crec que hem fet un molt bon acord.
estem molt contentes de que el nostre pacte es digui Pacte de la Concòrdia, jo també ho volia dir, perquè és veritat que més enllà de que les dues són de la Concòrdia, el que espera Podem Sabadell en aquests 4 anys que la Concòrdia sigui el que s'imposi en la nostra manera de governar.
Entre les primeres mesures que s'han compromès a impulsar hi ha un pla d'inversió als barris, començar a treballar per recuperar el servei d'oncologia pediàtrica al Taulí o retirar la pancarta en suport als presos independentistes de la façana de l'Ajuntament.
On l'escenari és força més incert és a Badalona, on aquesta tarda té lloc una nova trobada entre el PSC d'Àlex Pastor i la coalició Guanyem Badalona de Dolors Sabater. L'objectiu, formar un govern alternatiu al dels populars de Xavier García Albiol, però precisament la possibilitat d'un acord secret entre socialistes i PP ha estat l'excusa per una nova picabaralla entre les dues formacions. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
Bon dia. Durant tota la campanya, els populars han insistit en l'existència d'un compromís verbal fet durant la gestació de la moció de censura al govern de Dolors Sabater, segons el qual el PSC donaria a l'alcaldia la llista més votada en els comicis del passat 26 de maig. Tot i que els socialistes han negat en rotund aquest possible acord, a la tertúlia de Radio Ciutat de Badalona, el número 2 de la coalició encapçalada per Dolors Sabater, Oriol Lladó, dona credibilitat a les paraules dels populars.
La manera com el Partit Socialista ha encarat la negociació, demanant impossibles, posant damunt la taula línies vermelles que són inassumibles per la primera força d'esquerres de la ciutat. Al final penses, ostres, si comences així, és que potser no tenen ganes d'arribar a un acord.
Una postura que no ha agradat gens als socialistes i que mostra com d'allunyades estarien les dues forces d'esquerres.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
En clau judicial, avui ha declarat davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya l'exsecretari de Vicepresidència, Josep Maria Jové, per la seva suposada participació en els preparatius de l'1 d'octubre.
Jové, que només ha respost a preguntes de la seva advocada, s'ha negat a fer una prova cal·ligràfica per contrastar si eren seves les anotacions de la famosa agenda intervinguda per la Guàrdia Civil. El número 2 d'Oriol Junqueras se'l relaciona precisament amb aquesta llibreta que la policia considera que té dades clau sobre el procés i la preparació del referèndum de l'1 d'octubre, junt amb el document enfocats. Jové ha rebut el suport de destacats membres d'Esquerra Republicana. El vicepresident del govern, Pere Aragonès, ha criticat de nou la judicialització del procés.
Per molts processos judicials que s'obrin, per moltes sentències que puguin haver-hi, per molts embargaments que puguin fer, la democràcia i la llibertat no s'embarguen, no sentencien, no es processen, i per tant estem convençuts que amb determinació, pacifisme, voluntat de grans majories, guanyarem la llibertat i la justícia social d'aquest país.
A Jové se l'acusa de malversació, revelació de secrets i desobediència greu.
Barcelona serà la seu d'un dels 3 nous supercomputadors d'Europa. La instal·lació del Mare Nostrum 5 suposarà una inversió de 200 milions d'euros i està prevista per finals de l'any 2020.
El de Barcelona serà un dels 3 centres de computació d'alt rendiment d'Europa, al costat del d'Itàlia i el de Finlàndia. El Mare Nostrum 5 podrà realitzar fins a un màxim de 200.000 bilions d'operacions per segon, que ajudaran a investigar en terrenys com la meteorologia o la medicina. El ministre de Ciència, Pedro Duque, ha destacat la importància de la construcció d'aquest superordinador.
El supercomputador de Barcelona no és solament una instal·lació científica, junto con los demás de la red de supercomputación, sino que además es una innovación y a la economía del país.
La Unió Europea invertirá 100 milions d'euros en la construcció del Mare Nostrum 5 i l'Estat 100 milions més, amb l'objectiu que estigui operatiu a finals de l'any vinent. Tant l'Ajuntament de Barcelona com la Generalitat s'han felicitat per l'elecció de Barcelona com a seu del centre de computació.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
En surt a Brera aquest matí després que una escola del municipi ha hagut de ser confinada durant unes hores davant del risc d'una fuita química. Els fets han obligat a activar fins a migdia el pla d'emergències Placecat. És el segon cop en una setmana. Finalment, tot ha quedat en una falsa alarma. Ràdio a Brera, Anabel Gómez, bona tarda.
Bona tarda. A la 1 del migdia aproximadament s'ha aixecat el confinament que s'ha dut a terme a l'escola Francesc Paton Sartí de Brera com a mesura preventiva seguint els protocols establerts per a aquests casos. I els alumnes han pogut sortir de les aules i marxar cap a casa o bé cap al menjador escolar. Des de l'Ajuntament de Brera s'ha destacat la gran coordinació del centre i els diferents cossos que han participat en l'operació. Jesús Navarro és l'alcalde de Brera en funcions.
Ha habido un pequeño incidente en una empresa que estaba haciendo unas tareas de limpieza. y en ese proceso ha habido una posible fuga de un gas que era irritante y ha habido un fuerte olor. Ese fuerte olor lo que ha hecho ha sido que automáticamente y de forma coordinada, rápida, se han restablecido los protocolos de seguridad donde se han confinado los alumnos y las alumnas del colegio.
Els bombers de la Generalitat han desplaçat 3 dotacions a l'empresa, han revisat les instal·lacions i han confirmat que no hi havia fuita. Segons les primeres informacions, l'olor detectat al centre correspondria a un producte que s'utilitza en la neteja de les cisternes. A conseqüència de l'incident, 2 alumnes i 2 adults han estat atesos per picor als ulls amb caràcter lleu.
Doncs precisament després de l'episodi de la fuita química mortal a Tarragona divendres passat, els sindicats del sector demanen reunir-se de forma urgent amb l'Associació d'Empreses Químiques per avaluar si van fallar o no els protocols d'actuació. Temen que hi va haver errors en un accident que va acabar causant la mort d'un treballador i ferides de diversa consideració a 15 empleats més. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
La seva intenció és avaluar les actuacions després de l'accident que va haver-hi divendres passat, on va morir una persona a carburos metàl·licos. L'objectiu és aclarir si es va actuar correctament, ja que no n'estan segurs, paral·lelament a la investigació que s'està portant a terme des dels jutjats, així com explica Àngel Clua, secretari general del sector químic de la UGT de Tarragona.
A un lloc va sonar una alarma i a un altre lloc no. Llavors, per què va sonar a uns i per què a altres no? Si era una alarma que devia ser només per a l'empresa afectada o la desvoltant, no? I per si es va activar al moment i si es va desactivar, també si l'actuació va ser correcta. Però clar, aquí hi ha hagut també ferits de després de l'accident, no? I això també ho hem d'investigar.
Des dels sindicats esperen que la reunió es pugui produir dilluns o dimarts de la setmana que ve.
El jutjat d'instrucció número 3 de Figueres obre una investigació contra l'Ajuntament de Cadaqués per les polèmiques obres d'urbanització a la zona de Saguarda. S'investiga si s'han comès delictes contra el medi ambient i de prevaricació.
Ahir mateix el consistori decidí aturar aquestes obres de forma provisional per qüestions administratives. Les plataformes ecologistes contràries al projecte, que ja han presentat denúncia a la Fiscalia Especialitzada en Medi Ambient, celebren la decisió, però adverteixen que no n'hi ha prou.
FM Girona, Siso García.
Bona tarda. La plataforma SOS Costa Brava i els Amics de la Natura de Cadaqués s'han mostrat contents per l'aturada provisional de les obres d'urbanització de Saguarda, però asseguren que arriba tard. El projecte d'urbanització que es va aprovar l'any 2013 no preveia la construcció d'un pou, una irregularitat que ha fet aturar les obres coincidint amb l'arribada dels mesos d'estiu. Eduard de Ribot és l'advocat de SOS Costa Brava.
Com es pot aprovar un projecte d'urbanització i un pla parcial quan no hi ha garantit el subministrament d'aigua per una població?
La situació d'aturada, per tant, podria ser permanent fins a l'arribada del pla director urbanístic, que determinarà què s'hi permetrà fer en aquesta zona. Els promotors del projecte urbanístic, per la seva banda, asseguren que demanaran responsabilitats. Xavier Balaguer és portaveu de la Junta de Compensació del Pla de Saguarda.
A les denúncies que ja s'han fet es sumaran mesures legals contra SOS Costa Brava i contra FEM Cadaqués.
Les dues entitats ecologistes asseguren que ja han interposat un contenciós administratiu instant la nul·litat de ple del projecte d'urbanització. També han presentat una denúncia demanant a Fiscalia que investigui les possibles irregularitats.
Repassem ara altres notícies destacades del dia i comencem a Torredembarra, al Tarragonès, perquè ara mateix té lloc una concentració a la rotonda d'accés a la població i a l'AP7. Es tracta d'una protesta per la instal·lació de barreres de formigó a dins de la rotonda que obliguen molts vehicles a desviar-se fins a 2 quilòmetres. Els veïns estan preocupats per la sinistralitat que generen. Anem fins a aquesta rotonda, on a la torre, Raquel Martínez. Bona tarda.
Bona tarda. El Baix Gaià està vivint aquesta tarda la primera mobilització contra les barreres instal·lades de la rotonda d'accés a l'AP7 des de Torredembarra. Hores d'ara ja hi ha retencions de 5 quilòmetres de la Nacional 340 direcció Barcelona i també a l'AP7 a la sortida de Torredembarra a Altafulla. L'Associació de Veïns de Brises del Mar d'Altafulla ha promogut aquesta protesta que també es repetirà els divendres 14 i 21 de juny. En els darrers dies aquesta iniciativa ha tingut una gran repercussió a través de les xarxes socials i veïns d'arreu de la subcomarca del Baix Gaià s'estan sumant en aquests moments a la protesta. Els convocants denuncien que les barreres instal·lades per obligar els camions a desviar-se per l'autopista suposen un greu problema de seguretat. De fet, recorden que en els 11 mesos que porten instal·lades hi ha hagut múltiples accidents, 2 d'ells amb víctimes mortals. Amb el lema "El Baix Gaià diu prou, entre tots reobrim la rotonda", més d'un centenar de veïns estan demanant la retirada d'aquests blocs. El regidor de l'Eina Esquerra Republicana Altafulla, Jordi Molinera, ha dit que quan el dia 15 sigui investit alcalde, iniciarà una ronda de contactes amb les diferents administracions per trobar una solució.
A partir del dia 15, si es confirma que estem a l'Ajuntament d'Altafulla, l'equip de govern, doncs parlarem amb tothom qui s'hagi de parlar, amb la Generalitat, amb l'Estat, amb qui s'hagi de parlar, per mirar de trobar una solució millor. Perquè ja no és només la molèstia que causa temes de temps que inverteixes a anar amunt i avall del joc de rotondes que tenim, sinó també són, lamentablement, els accidents importants que hi ha hagut.
La manifestació està complicant la mobilitat aquesta tarda a la demarcació de Tarragona, coincidint amb l'operació sortida d'un cap de setmana llarg, i és que Barcelona i diferents municipis de l'àrea metropolitana dilluns és festiu per la Pasqua Granada.
Doncs gràcies, Raquel Martínez, des d'Ona la Torre. Més qüestions. Els veïns de Sant Jaume de Llierca s'oposen a la decisió del Consell Comarcal de la Garrotxa de construir la nova planta de triatge als terrenys de Can Coma. Des de l'Ajuntament demanen que aquesta infraestructura s'ubiqui en una nova zona industrial. Olot Televisió, Albert Brossa, bona tarda.
Bona tarda. A l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca segueixen oposant-se a ubicar la planta de triatge comarcal als terrenys de Can Coma de Baix. L'equip de govern de Sant Jaume de Llierca creu que el Consell Comarcal i el Consorci de l'Alta Garrotxa minimitzen els possibles problemes que pot representar la planta a Can Coma de Baix. Jordi Cargol és l'alcalde de Sant Jaume de Llierca.
Evidentment, per un costat s'intentarà minimitzar al màxim, és a dir, de fer veure doncs, que no hi ha problemes, i per un altre costat, des del territori, doncs, es consideren que els problemes seran més grans que potser els que hi seran.
El govern municipal assegura que per resoldre el conflicte no volia arribar a la resolució judicial del contenciós administratiu que havia interposat contra el pla especial aprovat per la Generalitat. Creu que la planta ha de construir-se en sòl industrial i si no pot ser el de Sant Jaume de Llierca, s'han de buscar alternatives. Demanen diàleg amb la Generalitat i amb la resta de municipis de la comarca per resoldre el conflicte.
En cultura, aquest vespre comença a Tàrrega la sisena edició del Galàcticat, la mostra de cinema fantàstic i de terror de Ponent. Enguany està dedicada al poder dels personatges femenins en els films de gènere fantàstic. En total s'hi projectaran 118 pel·lícules. Ràdio Tàrrega, Aleix Cruz, bona tarda.
Bona tarda. La mostra organitzada per l'associació Galàcticat i el circuit urgellenc, amb col·laboració amb l'Ajuntament de la ciutat, està inspirat enguany en Alien, el vuitè passatger, i especialment en motiu del 40è aniversari de l'arribada de la Tinent Ripley a totes les sales de cinema del món. El Galàcticat projectarà 118 pel·lícules de les tres seccions que el conformen: la secció oficial llargmetratges, secció oficial curtmetratges, Galàctic curt, i també la secció de clàssics, d'exhibició. El Galàcticat programarà en total, al llarg dels 3 dies, més de 50 hores de cinema. David Ferreres és el director del Galàcticat.
Tenim unes quantes estrenes a nivell nacional i internacional. Ampliem el número de pel·lícules. I gairebé dupliquem les hores de cinema durant el festival. Una de les novetats és que hem aconseguit l'exposició del 50 aniversari de Sitges a l'Espai Mercat.
El festival manté l'epicentre de les projeccions als cinemes Majestic i a l'Avinguda Catalunya de Tàrrega.
L'advocada i psicòloga israeliana Maria Jamal ha obtingut el Premi Internacional Fundació Princesa de Girona. Jamal és també cofundadora de l'ONG d'ajuda als refugiats Humanity Crew.
És el primer cop que s'atorga aquest guardó de caràcter honorífic i que se suma a les quatre categories ja existents. El jurat ha escollit Jamal d'entre els 30 nominats que optaven al premi per la seva tasca d'ajuda i socors a aquells qui es veuen obligats a abandonar la llar amb les seves famílies. La cerimònia de lliuraments dels guardonats se celebrarà a Barcelona en el marc de la celebració del 10è aniversari de l'entitat.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta disputarà avui les semifinals de la Lliga de Campions.
En el marc de la final a 8 que es disputa a Hannover, els mariners es van classificar amb un 12-7 sobre el BPM Sports Management en el partit de quarts. Els del Xus Martín s'enfrontaran al Ferencváros hongarès per un lloc a la final de diumenge a partir de 9:15 del vespre.
En hoquei patins, Sant Just i Piera preparen el partit decisiu.
El títol i l'ascens a l'hoquei Lliga Plata es jugaran diumenge a les 4 de la tarda en el tercer i últim partit de la final de Nacional Catalana. El duel es jugarà al pavelló de la Bonaigua de Sant Just i es podrà seguir amb la retransmissió de la xarxa.
El mercat de l'hoquei patins no s'atura. Ramon Benito tornarà a entrenar al Girona.
El tècnic, que és l'actual director tècnic del conjunt gironí, va deixar la banqueta a meitat de la temporada passada pels mals resultats. El va substituir Josep Enric Torner, que després d'una reacció en el tram final va classificar l'equip per l'Europa Cup. Benito farà tàndem amb Marc Comalat, que en les darreres tres temporades ha estat l'entrenador de l'Arenys de Munt, tant a l'Hockey Lliga com a l'Hockey Lliga Plata.
El Reus Deportiu celebrarà la segona edició del Partit per la Igualtat d'hoquei sobre patins. Serà demà al migdia al Palau d'Esports de la capital del Baix Camp. La nova ràdio, Joan Gomis.
Membres dels primers equips masculins i femenins i jugadors veterans de l'entitat es calçaran els patins per enfrontar-se en un duel mix reivindicatiu. En declaracions a la nova ràdio, els capitans de les plantilles femenina i masculina, Esther Ferrer i Joan Salvat, han explicat la importància de la jornada.
És una gran iniciativa per fomentar la igualtat i per fer veure que tant nois com noies podem fer que l'hoquei sigui molt atractiu i vistós. I per això animo a tothom a venir al Reus dissabte, que serà un partit molt divertit i segur que gaudirem tots.
Passes un bon dia amb un esport ben maco, que quan el fas en forma d'esbarjo i d'entreteniment, i que simbolitzi el que pot simbolitzar aquest partit per la igualtat de gènere, doncs és maco.
Els assistents podran aprofitar la trobada per fer una aportació econòmica a la Fundació Amic Joan Petit Nens amb Càncer, que s'encarrega de destinar fons a la investigació i cura del càncer infantil. El Club Roig i Negre, que enguany apadrina el gegantó solidari, porta recaptats 31.658 euros.
Arriba la quarta edició del torneig Flama del Canigó de bàsquet.
El torneig enfronta els campions i finalistes de Copa Catalunya amb els campions de la Lliga de l'Occitània Francesa. La novetat d'enguany és la participació també de la primera divisió sènior del País Basc.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manén a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
La cartellera d'aquesta setmana ens porta una pel·lícula austríaca, El vendedor de tabaco, que explica la típica amistat entre Sigmund Freud i un jove estanquer. També hi ha un lloc per a l'animació amb Mr. Link, l'origen perdut, protagonitzada per una pintoresca Paula Perduda. I més cinema de superherois, X-Men, Fènix Oscura.
Por cierto, ese era el profesor Sigmund Freud. Seguro que has oído hablar de él.
El vendedor de tabaco explica la història d'en Franz, un jove que arriba a Viena per treballar en un estanc i allà fa amistat amb un dels clients més especials, Sigmund Freud. La pel·lícula, basada en una novel·la, narra com creix aquesta amistat atípica mentre que, davant la imminent ocupació de les tropes nazis, l'estanc comença a patir les conseqüències de tenir clients jueus.
Solo con una gran cantidad de coraje y persistencia podremos lograr dejar huella.
Durant segles ha viscut oculta, però finalment ha fet un pas endavant i està preparada per ser descoberta.
No surt. Hola.
El protagonista de la pel·lícula d'animació Mr. Link, l'origen perdut, és Sir Lionel Frost, un aventurer que busca a l'oest dels Estats Units la baula perduda entre l'home i el mico. Allà es trobarà amb Mr. Link, un enorme ésser sorprenentment intel·ligent i en perill d'extinció. Amb l'ajuda de la intrèpida Adelina, viatjaran cap a la mítica vall de Shangri-La, a la recerca d'altres membres de la seva espècie.
Sisplau, no digueu res de la gallina.
Entesos.
No pateixis.
Res de gallines, ni piu.
Salutacions, venerable Gamo.
És un honor.
Què passava amb la gallina?
La temperatura está subiendo muy deprisa.
Hay que salir de aquí.
¿Dónde está Jean? ¿Dónde está?
Els mutants tornen a la pantalla gran amb X-Men, Fènix Oscura. Aquesta vegada els superherois s'enfronten al seu enemic més poderós, un d'ells, la Jean Grey. Durant una missió de rescat, la Jean pateix els efectes d'una estranya força còsmica que la fa més poderosa, però també més inestable. Això la farà perdre el control i fer mal als que més estima, trencant els llaços que l'uneixen als X-Men.
¿Me estás amenazando?
Así es.
Eso es una mala idea.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Els comuns responen a l'ultimàtum d'Esquerra presentant de nou Ada Colau a la investidura i apostant per un tripartit amb el PSC. Montse Manent.
Ernest Maragall titlla la proposta de tripartit dels comuns de cortina de fum a aconseguir els vots del PSC i Ciutadans en la investidura, mentre el socialista Jaume Collboni reclama als comuns un pacte dos.
La pregunta és no tant si la senyora Ada Colau pot o no ser alcaldessa, la pregunta és si accepten el xec en blanc a Ciutadans i al senyor Valls, si accepten la dependència i la hipoteca d'un acord amb socialistes, Ciutadans i Manuel Valls, si estan disposats a reproduir això al llarg de 4 anys.
Només hi ha una fórmula possible, un govern pro Barcelona, un govern progressista no subordinat al conflicte.
El PSC recupera l'alcaldia de Sabadell després de 4 anys a l'oposició gràcies a un acord amb Podemos.
Els socialistes han tornat a ser la força més votada a la cocapital vallesana amb Marta Ferrés al capdavant i aquesta vegada s'han assegurat que l'oposició no sumi.
Ràdio Sabadell, Núria García.
Marta Ferrés es convertirà dissabte 15 de juny en la primera dona alcaldessa de la història de la ciutat gràcies a l'acord al qual han arribat els socialistes amb Podemos, un pacte que les dues forces han anomenat de la Concòrdia. Escoltem Marta Ferrés.
Un pacte progressista, no independentista, a la ciutat. Ens hi sentim molt còmodes, crec que hem fet un molt bon acord.
En surt Abrera després que una escola del municipi ha hagut de ser confinada durant unes hores davant del risc d'una fuita química.
Els fets han obligat a activar per segon cop en una setmana el pla d'emergències Placecat. Finalment, tot ha quedat en una falsa alarma.
Ràdio Abrera, Anabel Gómez.
Des de l'Ajuntament d'Abrera s'ha destacat la gran coordinació del centre i els diferents cossos que han participat en l'operació. Jesús Naharro és l'alcalde d'Abrera en funcions.
Ha habido un pequeño incidente en una empresa que estaba haciendo unas tareas de limpieza, que ha habido una posible fuga de un gas que era irritante y ha habido un fuerte olor. Ese fuerte olor lo que ha hecho ha sido que automáticamente y de forma coordinada, rápida, se han establecido los protocolos de seguridad.
El jutjat d'instrucció número 3 de Figueres obre una investigació contra l'Ajuntament de Cadaqués per les polèmiques obres d'urbanització a la zona de Saguarda.
Les plataformes ecologistes celebren la decisió, però adverteixen que no n'hi ha prou.
FM Girona, Siso García.
El projecte d'urbanització que es va aprovar l'any 2013 no preveia la construcció d'un pou, una irregularitat que ha fet aturar les obres coincidint amb l'arribada dels mesos d'estiu. Eduard de Ribot és l'advocat de SOS Costa Brava.
Com es pot aprovar un projecte d'urbanització i un pla parcial quan no hi ha garantit el subministrament d'aigua per una població?
Aquest vespre comença a Tàrrega la 6a edició del Galàcticat, la mostra de cinema fantàstic i de terror de Ponent.
Enguany està dedicada al poder dels personatges femenins en els films de gènere fantàstic.
Ràdio Tàrrega, Aleix Cruz.
El Galàcticat projectarà 118 pel·lícules de les 3 seccions que el conformen. La secció oficial llargmetratges, secció oficial curtmetratges, Galàctic curt i també la secció de clàssics, d'exhibició. El Galàcticat programarà en total al llarg dels 3 dies 50 hores de cinema. David Ferreres és el director del Galàcticat.
Tenim unes quantes estrenes a nivell nacional i internacional. Ampliem el número de pel·lícules.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Esther Batalla, bona tarda.
Hola, bona tarda. Jornada avui molt tranquil·la, dominada pel pas d'alguns núvols alts i prims d'una banda i també pel creixement de nuvolades, que pel moment no tindran major conseqüència. De fet, al final de la jornada la nuvolositat tendirà a anar menys i demà dissabte s'espera una jornada en conjunt amb domini del cel serè a bona part del territori. Malgrat tot, a partir del vespre sí que començarà a incrementar-se la nuvolositat, arribaran bandes de núvols alts, també alguns de mitjans que seran més abundants, i és que de cara a diumenge ja parlarem en conjunt de nuvolositat una miqueta més variable, el creixement d'algunes nuvolades a punts del Pirineu i el Prepirineu i la possibilitat també d'algun ruixat, especialment cap al sector occidental de la serralada pirinenca. En quant a la temperatura, doncs s'espera avui una temperatura molt suau durant les properes hores, les hores nocturnes, i de cara a demà la temperatura màxima semblarà molt a la d'avui, però de cara a diumenge tornarà a augmentar de forma notable arreu del país. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Gràcies, Esther Batalla. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Encara parlem de problemes en aquesta xarxa viària. Per exemple, les rondes de Barcelona encara força carregades, tant la ronda de dalt com la ronda litoral, a més, en sentit Besòs, és a dir, anant cap al nus de la Trinitat. Atenció a l'extrem sud de Barcelona. Ara hi ha complicacions a l'autovia 2 a causa d'un accident a Sant Vicenç dels Horts, una cua de més de 6 quilòmetres, gairebé 7, des de Cornellà fins a Sant Vicenç. Per tant, ara mateix l'autovia 2 va molt plena a l'extrem sud de Barcelona, en sentit Lleida, sortint de la capital catalana. També parlem d'aturades ja per volum de trànsit a la C-55 a Sant Vicenç de Castellet, en sentit nord, o continua tallada la C-16 a la zona de Sallent, de Balsareny, concretament a causa d'un accident, fan desviaments per una zona alternativa. Acabem a la Nacional 340. Aquí continua el tram d'aturades intermitents a la zona del Vendrell, en direcció sud. És tot des del Servei Català de Trànsit.
La gran traviata dels nostres dies, Ekaterina Bakanova, arriba al Festival de Peralada per donar vida a l'heroïna de l'òpera de Verdi. Un repartiment de luxe amb l'orquestra del Liceu per a l'estrena d'una nova producció de Paco Azorín, en què la llibertat de la dona pren el protagonisme. Una nit que no oblidaràs mai. Informació i venda d'entrades a festivalperalada.com.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
Ada Colau es presentarà a la investidura per repetir com a alcaldessa de Barcelona. Així ho ha decidit la direcció de Barcelona en Comú després de l'ultimàtum llançat per Ernest Maragall. Els comuns mantindran l'aposta per un tripartit amb Esquerra i el PSC fins l'últim moment, però cap dels dos no vol pactar amb l'altre. De fet, des del PSC reclamen un pacte de govern en exclusiva amb Barcelona en Comú. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Aquesta tarda el plenari de Barcelona en Comú votarà si Ada Colau ha d'adoptar l'alcaldia o no. L'equip de Colau assegura que aquesta candidatura és per fer un govern a tres amb republicans i socialistes, ja que ella és l'única que ho pot fer possible, segons Janet Sanz.
Creiem que la persona que pot fer de pont, que pot significar aquest punt de trobada entre aquestes opcions d'esquerres àmplies i transversals de la ciutat, passa doncs, perquè Ada Colau formalitzi la seva candidatura a alcaldessa el proper 15 de juny.
Però després de reunir-se amb Colau, el candidat d'Esquerra, Ernest Maragall, ha dit que el tripartit és impossible. És una cortina de fum de Colau per demanar els vots de Collboni i l'exministre Francesc Valls.
La pregunta és si accepten el xec en blanc a Ciutadans i al senyor Valls, si accepten la dependència i l'hipoteca d'un acord amb socialistes, Ciutadans i Manuel Valls, si estan disposats a reproduir això al llarg de 4 anys, o si, pel contrari, estan oberts a entrar seriosament, honestament, obertament, també l'he dit, Nosaltres volem reprendre les converses, però ha de ser amb claredat, ha de ser amb transparència, ha de ser a la llum pública.
El socialista Jaume Collboni reclama exclusivitat i condiciona un pacte de govern amb Colau abans del dia 15 per donar-li suport.
Només hi ha una fórmula possible. Un govern pro Barcelona, un govern progressista, no subordinat al conflicte.
Per als 21 vots per ser alcaldessa, Colau necessita també els 3 dels 6 que Manuel Valls li va oferir. Però ara la portaveu de Ciutadans al Parlament, Lorena Roldán, ho qüestiona. Diu que aquesta decisió no passa només per Valls i que podrien, si no, a Collboni.
El PSC recupera l'alcaldia de Sabadell després de 4 anys a l'oposició gràcies a un acord amb Podemos. Els socialistes han tornat a ser la força més votada a la cocapital vallesana amb Marta Ferrés al capdavant i aquesta vegada s'han assegurat que l'oposició no sumi. Ràdio Sabadell, Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Marta Ferrés es convertirà dissabte 15 de juny en la primera dona alcaldessa de la història de la ciutat gràcies a l'acord al qual han arribat els socialistes amb Podemos, un pacte que les dues forces han anomenat de la Concòrdia. Escoltem els dos noms propis del dia, Marta Ferrés i Marta Morell.
Un pacte progressista, no independentista, a la ciutat. Ens hi sentim molt còmodes, crec que hem fet un molt bon acord.
Estem molt contentes de que el nostre pacte es digui Pacte de la Concòrdia, jo també ho volia dir, perquè és veritat que més enllà de que les dues són de la Concòrdia, el que espera Podem Sabadell en aquests 4 anys que la Concòrdia sigui el que s'imposi en la nostra manera de governar.
Entre les primeres mesures que s'han compromès a impulsar hi ha un pla d'inversió als barris, començar a treballar per recuperar el servei d'oncologia pediàtrica al Taulí o retirar la pancarta en suport als presos independentistes de la façana de l'Ajuntament.
I a Torredembarra, el tarragonès Esquerra s'ha fet enrere pel que fa al pacte municipal amb el PSC i anuncia que governarà en solitari. De fet, els republicans tenen majoria absoluta, però fa uns dies es plantejaven reeditar l'acord de govern amb els socialistes per repetir mandat. L'eix nacional ha acabat pesant en la decisió de les bases. Ona a la Torre, Josep Sánchez.
L'alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira, ha comunicat aquest dijous la decisió al seu homòleg del PSC, Vale Pino, després de realitzar diverses consultes. Rovira apunta que en la decisió final ha tingut un pes important la qüestió nacional i el judici de l'1 d'octubre.
Vencent la balança és una mica més les inconvenients que tindríem de treballar amb els socialistes amb un previsible resultat d'un judici i que doncs els fets del procés doncs encara marquen i que doncs creiem que havíem de fer així.
D'aquesta manera, Torredembarra comptarà amb un govern de 9 regidors, el PSC passarà a ser el principal grup de l'oposició amb 4, Ciutadans en tindrà 3 i Junts per Catalunya 1.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
En clau judicial, avui ha declarat davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya l'exsecretari de Vicepresidència, Josep Maria Jové, per la seva suposada participació en els preparatius de l'1 d'octubre.
Jové, que només ha respost a preguntes de la seva advocada, s'ha negat a fer una prova cal·ligràfica per contrastar si eren seves les anotacions de la famosa agenda intervinguda per la Guàrdia Civil. El número 2 d'Oriol Junqueras se'l relaciona precisament amb aquesta llibreta que la policia considera que té dades claus sobre el procés i la preparació del referèndum de l'1 d'octubre, junt amb el document Enfocats. Jové ha rebut el suport de destacats membres d'Esquerra Republicana. El vicepresident del govern, Pere Aragonès, ha criticat de nou la judicialització del procés.
Per molts processos judicials que s'obrin, per moltes sentències que puguin haver-hi, per molts embargaments que puguin fer, la democràcia i la llibertat no s'embarguen, no sentencien, no es processen i, per tant, estem convençuts que amb determinació, pacifisme, voluntat de grans majories, guanyarem la llibertat i la justícia social d'aquest país.
A Jové se l'acusa de malversació, revelació de secrets i desobediència greu.
Barcelona serà la seu d'un dels 3 nous supercomputadors d'Europa. La instal·lació del Mare Nostrum 5 suposarà una inversió de 200 milions d'euros i està prevista per finals de l'any 2020.
El de Barcelona serà un dels 3 centres de computació d'alt rendiment d'Europa, al costat del d'Itàlia i el de Finlàndia. El Mare Nostrum 5 podrà realitzar fins a un màxim de 200.000 bilions d'operacions per segon, que ajudaran a investigar en terrenys com la meteorologia o la medicina. El ministre de Ciència, Pedro Duque, ha destacat la importància de la construcció d'aquest superordinador.
El supercomputador de Barcelona no és solament una instal·lació científica, junto con los demás de la red de supercomputación, sino que además es un impulso a la innovación y a la economía del país.
La Unió Europea invertirà 100 milions d'euros en la construcció del Mare Nostrum 5 i l'Estat 100 milions més, amb l'objectiu que estigui operatiu a finals de l'any vinent. Tant l'Ajuntament de Barcelona com la Generalitat s'han felicitat per l'elecció de Barcelona com el seu centre del centre de computació.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
En surt Abrera aquest matí després que una escola del municipi ha hagut de ser confinada durant unes hores davant del risc d'una fuita química. Els fets han obligat a activar fins a migdia el pla d'emergències PlaCCat. És el segon cop en una setmana. Finalment, tot ha quedat en una falsa alarma. Ràdio Abrera, Anabel Gómez, bona tarda.
Tarda a la una del migdia, aproximadament s'ha aixecat el confinament que s'ha dut a terme a l'escola Francesc Platon Sartí d'Abrera com a mesura preventiva, seguint els protocols establerts per a aquests casos. I els alumnes han pogut sortir de les aules i marxar cap a casa o bé cap al menjador escolar. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'ha destacat la gran coordinació del centre i els diferents cossos que han participat en l'operació. Jesús Navarro és l'alcalde d'Abrera en funcions.
Ha habido un pequeño incidente en una empresa que estaba haciendo unas tareas de limpieza, y en ese proceso que ha habido una posible fuga de un gas que era irritante y ha habido un fuerte olor. Ese fuerte olor lo que ha hecho ha sido que automáticamente y de forma coordinada y rápida se han restablecido los protocolos de seguridad donde se han confinado los alumnos y las alumnas del colegio.
Els bombers de la Generalitat han desplaçat 3 dotacions a l'empresa, han revisat les instal·lacions i han confirmat que no hi havia fuita. Segons les primeres informacions, l'olor detectat al centre correspondria a un producte que s'utilitza en la neteja de les cisternes. A conseqüència de l'incident, 2 alumnes i 2 adults han estat atesos per picor als ulls amb caràcter lleu.
El jutjat d'instrucció número 3 de Figueres obre una investigació contra l'Ajuntament de Cadaqués per les polèmiques obres d'urbanització a la zona de Saguarda. S'investiga si s'han comès delictes contra el medi ambient i de prevaricació.
Ahir mateix el consistori decidia aturar aquestes obres de forma provisional per qüestions administratives. Les plataformes ecologistes contràries al projecte que ja han presentat denúncia a la Fiscalia especialitzada en medi ambient celebren la decisió però adverteixen que no n'hi ha prou.
Bona tarda. La plataforma SOS Costa Brava i els Amics de la Natura de Cadaqués s'han mostrat contents per l'aturada provisional de les obres d'urbanització de Saguarda, però asseguren que arriba tard. El projecte d'urbanització que es va aprovar l'any 2013 no preveia la construcció d'un pou, una irregularitat que ha fet aturar les obres coincidint amb l'arribada dels mesos d'estiu. Eduard de Ribot és l'advocat de SOS Costa Brava.
Com es pot aprovar un projecte d'urbanització i un pla parcial quan no hi ha garantit el subministrament d'aigua per una població?
La situació d'aturada, per tant, podria ser permanent fins a l'arribada del pla director urbanístic que determinarà què s'hi permetrà fer en aquesta zona. Els promotors del projecte urbanístic, per la seva banda, asseguren que demanaran responsabilitats. Xavier Balaguer és portaveu de la Junta de Compensació del Pla de Saguarda.
A les denúncies que ja s'han fet es sumaran mesures legals contra SOS Costa Brava i contra FEM Cadaqués.
Les dues entitats ecologistes asseguren que ja han interposat un contenciós administratiu instant la nul·litat de ple del projecte d'urbanització. També han presentat una denúncia demanant a Fiscalia que investigui les possibles irregularitats.
Gràcies, Sisu García, des d'FM Girona. Més qüestions. A les portes de l'inici oficial de la temporada de bany, els problemes laborals dels socorristes, lluny de resoldre's, es fan cada cop més evidents. A Tarragona, la manca d'efectius fa tema a les entitats encarregades del servei, com Creu Roja, que no n'hi haurà prou per cobrir totes les platges. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
A Tarragona, Creu Roja cobreix també la temporada baixa del 15 de maig fins a finals de setembre, només els caps de setmana, i a una única platja, la Rabassada. Aquest any, el servei de Creu Roja té dificultats per omplir totes les places disponibles, 125 en l'àmbit provincial i 50 a Tarragona, ja que només el 46% dels treballadors fixes discontinus han tornat a la plantilla. Joan Carles Castellví, referent socors i emergències de la província de Tarragona de la Creu Roja.
Clar, no, jo no sé si és que la gent jove no té gana de treballar o què, o és simplement perquè és una durada molt petita i és una feina temporal amb unes edats molt, cada vegada més baixa.
Des de Creu Roja asseguren que compleixen les recomanacions fetes des de la Generalitat, que implica tenir un punt de vigilància amb una persona o lloc de socors a mínim 2 de cada 500 metres i que el seu conveni laboral segueix la normativa estatal quant a hores i està una mica per sobre del salari mínim.
Doncs encara parlant de platges, un informe de l'Agència Europea del Medi Ambient cataloga la platja del Rec del Molí de l'Escala a l'Alt Empordà com a insalubre. L'estudi cita 9 platges espanyoles més, però l'Escalenca és l'única de tot Catalunya en ser catalogada d'aquesta manera.
La platja del Rec forma part del conjunt de platges d'Empúries i rep aquest nom perquè allà hi desemboca un rec on es trobaria l'origen de la contaminació. L'informe assenyala, però, que la platja és apta per al bany. Les dades s'han extret a partir de la mitjana de mesures preses durant els darrers 4 anys i el resultat ha estat una qualificació d'insuficient. L'Agència Catalana de l'Aigua ha començat ja a fer anàlisis de l'aigua per determinar la font de la contaminació.
I segons acabem de saber, els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat de la mort d'una dona a Sabadell l'any 2007.
Es tracta de la mort violenta de la dependenta d'una sabateria, la cocapital vallesana, a qui van trobar morta a l'interior de la botiga just abans de l'hora del tancament. La Unitat Central d'Homicidis i Agressions Sexuals es va fer càrrec de la investigació que 12 anys després del crim més identificar el presumpte autor de l'agressió, un home de 68 anys. L'arrestat ha passat avui a disposició del jutjat número 5 de Sabadell.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Figueres acollirà aquest diumenge la 26a edició de la Festa del Joguet. Prop d'una seixantena de parades exposaran les seves joguines de col·lecció. També hi haurà activitats lúdiques pels més petits, entre elles un espectacle de titelles a càrrec de la Fundació del Barça i Creu Roja. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Una festa que fa que tant infants com adults gaudeixin de les seves joguines. Aquest any la festa va acompanyada de fotografies fetes durant l'aniversari de l'any passat, on uns 200 figuerencs es van poder fotografiar amb la seva joguina preferida. Una festa que aquest any dedica el cartell de la festa a Joan Brosa, qui va llegar joguines al Museu del Joguet de Catalunya de Figueres. En total, aquest diumenge a la ciutat s'hi concentraran una seixantena de parades amb joguines de tot tipus, el que permet una projecció per la ciutat. Així ho destaca l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef.
I també ens dona visibilitat des del punt de vista internacional en un dels punts forts del que és el nostre objecte cultural, que és aquest Museu del Joguet.
La Festa del Joguet comptarà amb joguines de tot tipus i també amb un espai de jocs de taula i un espectacle de titelles a càrrec de la Fundació del Barça i també Creu Roja.
El municipi d'Almenar, el Segrià, acollirà aquest cap de setmana la 23a edició del Mercat Medieval, una cita en la qual hi participa tot el poble. Els veïns es vesteixen amb robes medievals i participen en demostracions artesanals pròpies de l'època. M1FM, Laura Porroy.
Ja fa dies que el municipi es prepara per la festa a través d'activitats com, per exemple, un taller de vestits medievals. L'objectiu d'enguany és recuperar l'essència de la festa fa uns anys, quan tots els veïns anaven caracteritzats de l'època medieval. Així ho explica Jordi Guerris, membre dels joves El Coc d'Almenar.
Sí, vam fer un taller de vestits medievals on la gent podia vindre a confeccionar la seva pròpia estola per intentar que la gent vagi vestida aquells dos dies, perquè últimament és una cosa que també s'estava perdent durant la festa medieval.
Entre les activitats programades per l'edició d'enguany destaquen la música i els malabars amb els joglars de la bota, cercaviles o una bacanal medieval, organitzada pels joves del Coc. L'esdeveniment cada any aplega més gent d'arreu de Catalunya i l'Aragó.
En cultura, aquest vespre comença a Tàrrega la 6a edició del Galàcticat, la mostra de cinema fantàstic i de terror de Ponent. Enguany està dedicada al poder dels personatges femenins en els films de gènere fantàstic. En total s'hi projectaran 118 pel·lícules. Ràdio Tàrrega, Aleix Cruz, bona tarda.
Bona tarda. La mostra organitzada per l'associació Galàcticat i el circuit urgellenc, amb col·laboració amb l'Ajuntament de la ciutat, està inspirat enguany en Alien, el vuitè passatger, i especialment en motiu del 40è aniversari de l'arribada de la Tinent Ripley a totes les sales de cinema del món. El Galàcticat projectarà 118 pel·lícules de les tres seccions que el conformen: la secció oficial llargmetratges, secció oficial curtmetratges, Galàctic curt, i també la secció de clàssics, d'exhibició. El Galàcticat programarà en total, al llarg dels 3 dies, més de 50 hores de cinema. David Ferreres és el director del Galàcticat.
Tenim unes quantes estrenes a nivell nacional i internacional. Ampliem el número de pel·lícules. Gairebé dupliquem les hores de cinema durant el festival. Una de les novetats és que hem aconseguit l'exposició del 50 aniversari de Sitges a l'Espai Mercat.
El festival manté l'epicentre de les projeccions als cinemes Majestic i a l'Avinguda Catalunya de Tàrrega.
A Sant Cugat del Vallès s'ha presentat oficialment l'obra guanyadora del Premi de Poesia Gabriel Ferreter. Es tracta del poemari Pengeu-me cada nit als enforcalls, de l'escriptor Francesc Gómez. Cugat.cat, Clara Verdagí.
Gómez també ha compartit escenari amb els guanyadors del 21è Premi de Poesia Gabriel Ferreter per a centres de secundària que enguany ha distingit 15 composicions d'entre la vuitantena de poemes que s'hi han presentat. Gómez ha explicat el motiu del títol que li ha posat al seu poemari.
L'enforcall és una metàfora clàssica, tradicional, que expressa la constant llibertat, la presa de decisions que trobem en el nostre camí. I molt sovint aquestes preses de decisions són doloroses, angoixants, per tot allò que deixem enrere quan prenem una decisió.
Pel que fa als premis de secundària, el guardó de la categoria de primer i segon d'ESO ha estat per Pau Alaminos, de l'Escola Vens, el de la categoria de tercer i quart d'ESO ha recaigut en Mònica Argemí, de l'Escola Tau, i el de batxillerat ha estat per a Pol Padilla, de l'Agora Sant Cugat.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En futbol, l'Associació Esportiva Prat comença diumenge a disputar la segona ronda del play-off de Sen.
El Municipal Sagnier serà l'escenari d'aquest primer assalt de l'eliminatòria, on el conjunt pretenc rebrà a casa la Unió Deportiva Tamaraceite.
Al Prat Ràdio, Míriam Roures.
El repte del Prat és treure un resultat ben positiu d'aquest partit d'anada i sobretot no rebre cap gol en contra, com va passar en l'anterior ronda, i afrontar amb garanties la tornada al camp del conjunt canari. Escoltem el tècnic del conjunt, Potalova, Pedro Dolera.
Si sortim a totes des del principi i tenim la sort de fer un gol ràpid o de ficar-s'hi pressió i que el públic apreti i arrastrem i tal, vull dir, pot ser que en aquell moment es notin i una mica la por, perquè jo recordo quan he jugat eliminatòries sense red, com és aquesta, perquè ves de segon, tercer o quart, no tens opció, però quan jugues una eliminatòria amb red de primer, al final vas a competir amb tot.
Prat i Tamaraceite arrenquen aquesta segona ronda del play-off diumenge al Municipal Sagnier a partir de les 12 del migdia, un partit que estarà dirigit per l'àrbitre López del Amo del Col·legi Balear.
El nou Congost de Manresa decideix l'ascens a tercera entre el Manresa i el Girona B.
El Centre d'Esports Manresa i el Girona B juguen aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda l'ascens a tercera divisió. Després de l'empat a 1 en el partit d'anada jugat a la capital gironina, aquest cap de setmana la capital del Bages decideix l'ascens. Per segon any consecutiu, el nou Congost serà l'escenari que decidirà la promoció entre els segons millors equips de cada grup. Ara fa un any els manresans es van jugar a pujar de categoria contra el Martinenc, sent l'equip barceloní que es van dur el gat a l'aigua. Aquesta temporada i per diferents circumstàncies es pot donar el cas que els dos equips pugin.
En un cap de setmana on també es decideixen els tres equips que pugen a Primera Catalana en la promoció.
Bescanó Martorell amb el 0-0 a l'anada, Mollet Artesa de Segre amb 1-0 favorable dels molletans de l'anada a Terres Lleidatanes i el Catllà Caldes amb 2-0 a favor dels del Tarragonès, que van guanyar en el seu desplaçament a Caldes de Montbui.
Neix el campus Campions de Futbol Inclusiu amb Lucas Viale com a ideòleg.
Es tracta d'un campus de futbol inclusiu per a persones amb diversitat funcional i intel·lectual de 12 a 50 anys. La primera edició tindrà lloc de l'1 al 5 de juliol. L'escenari serà el complex esportiu Olímpia de Sabadell al Vallès Occidental. Precisament, el Sabadell ha fet un excel·lent treball aquesta temporada amb la secció de futbol inclusiu. És possible que joves i no tan joves que han participat durant l'any en les activitats i partits del centre d'esports s'apuntin al campus Campions amb Lucas Viale al capdavant. Viale, que aquestes dues últimes temporades ha defensat els colors del Llagostera, ha jugat amb el Sant Andreu, l'Hospitalet, Nàstic de Tarragona i Sabadell. A segona B, amb els diferents clubs en els que ha militat, ha jugat gairebé 300 partits.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns a la mateixa hora, això sí. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
Els festivals de música són una espècie molt típica del nostre ecosistema. Encara que se'ls pot sentir durant tot l'any, amb la proximitat de l'estiu és molt més fàcil ensopegar-se en un o altre. Les característiques de tots ells són bastant similars. Agafen els grups i cantants de gènere musical més o menys comú d'entre els que han tret disc darrerament i els apleguen al mateix escenari intentant superar l'edició anterior. Tenim festivals tan diferents com el Sonar a Barcelona, la Fònica a Banyoles, l'Acampada Jove a Montblanc i el Fem Banda a Lleida. Però avui us en vull proposar un de ben peculiar. Cada any és en una població diferent. Se celebra aquest cap de setmana i es tracta del Rodautors. La naturalesa. L'any 2017, un grup de cantautors van decidir reunir-se en una iniciativa que va ser el germen tant d'aquest festival com d'una associació que els ajudés a consolidar l'escena musical del país. I un dels principis del Festival Rodautors és allunyar-se dels concerts massificats, plantant-se cada any en una petita població.
Després de Penelles a la Noguera i Mura al Bages, aquest any serà el torn de Torrebesses al Segrià. I podrem sentir actuar cantautors com Tista, el fill del mestre, Pedro Pastor, Alidé Sanz i Xerí Marasté, a qui escoltem de fons. Aquest cap de setmana, 8 i 9 de juny, Festival Roda Autors a Torrebesses. Totes les actuacions són de franc. Més informació al web rodautors.cat.
Sabies que...
El part es reivindica i demana ser diferenciat de l'industrial. De fet, proposen que hi hagi algun tipus de distintiu que deixi clar quan estem parlant de pa industrial per tal de no vendre gat per llebre. El gremi de forners de les Terres de Lleida ja té el seu distintiu, però les grans superfícies juguen amb l'adjectiu artesà, cosa que porta a la confusió del consumidor. Els forners, però, estan satisfets amb l'increment de consumidors, portant dels darrers temps. Un increment que es deu, en gran part, a l'aparició dels nous pans de diversos tipus. Això ha obert nous mercats gràcies a convergir la idea de salut amb la del pa tradicional. Jo sóc un panarra. Tu?
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal.